És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Encetem l'espai històric del programa És l'hora, Coses de Palamós, amb en Gavi Martín. Hola, Gavi, benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Ja saps que de tant en tant ens toca parlar d'elements del nostre patrimoni històric, arquitectònic, i segurament massa sovint hem de parlar sempre doncs, per referències, de documentació preexistent, perquè realment doncs, ara ja no en queden ni indicis.
Sí, avui de fet parlarem d'un lloc, d'un espai on no hi ha res, però bueno, veurem que aquest espai on no hi ha res, també arrossega una història segles enrere que irem desgranant mica en mica.
Avui viatgem cap al paratge de la Pietat, allà tothom
Exacte.
Sap que hi ha una gran fàbrica, la Hutchinson, que
sí.
Bé, que compleix la seva funció social, lògicament, a Palamós, de donar llocs de treball, però que en el seu moment, després en parlarem, doncs va suposar la fi d'aquest element arquitectònic del qual volem parlar avui, que és la Capella de la Pietat.
Exacte. Doncs, mira, inicialment és curiós perquè aquesta capella va ser... Era una petita capella, un petit oratori que existia, si coneixem el mas de Vilanova, de la Pietat, que hi ha allà, bastant derruït, just davant de la fàbrica, doncs a la dreta del camí de sorra, allà s'alçava la capella de la Pietat, que inicialment se'n deia la capella de Sant Romà, un petit oratori molt antic, segurament del segle XIV, que hi havia arran de camí. Amb els anys doncs, aquest espai doncs, sembla que va acabar desvirtuat per moltes coses que ja veurem i que va quedar inserit dintre d'una casa o magatzem de pagès que també es va construir allà i afortunadament, tot i que l'hem perdut, sí que queden unes poques fotos que ens permeten veure una mica com era i recuperar una mica la seva història poc abans de que això anés a terra. Doncs pensem que Pere Trijueque amb l'arqueòloga la Maria José Caja van tenir la brillantesa de poder entrar i fer unes fotografies perquè aquesta capella conservava frescos al seu interior, frescos de la vida de Sant Romà i ja dic, segurament no devien ser molt antics, devien ser del 15 o del 14, del 15 o del 16, però va, eren els frescos d'aquí Palamós. I hi ha unes fotografies que es conserven, però clar, tot això es va perdre i va anar a terra i si sembla avui, doncs farem un petit repàs de com és que hi havia una capella.
Les fotografies és el que ens ha quedat, en definitiva.
Exacte, molt sovint a vegades ens passa.
Molt bé, parlaves de la capella de Sant Romà,
sí.
Allà ben a prop la Santa Eugènia de Vilaromà, això té alguna relació o no?
Mira, doncs molts historiadors el van confondre a l'inici, no? Inclús historiadors importants, en Narcís Pagès, en Fèlix Parareda, en Lluís Barceló i Bou, es pensaven que aquest Sant Romà doncs, era la primera parròquia de Santa Eugènia de Vilaromà, d'aquella zona de Sant Joan. Però el mateix Pere Trijueque, afortunadament, anys després, va escriure un petit article que es deia Notes sobre la Capella de la Pietat, que ho aclarava tot, no? I gràcies a una sentència arbitral, una baralla entre els alemanys, que eren els propietaris del castell de Vilaromà, i després els Aguilar, que també tenien el mas Aguilar, que ha rebut diferents noms, però tenia un mas just allà a l'altre costat de la Pietat, doncs es barallaven per unes terres que hi havia al voltant de la Font Oriola, que és aquell espai que hi ha on hi ha el càrting, ara hi ha el Lloc de Cars, que abans era un llac. Doncs allà, gràcies a aquest document, ell demostra que no hi havia cap relació, diguem, hi havia la parròquia de Santa Eugènia de Vilaromà que existia, i per una banda hi havia aquesta capella que no era anterior, ni era gregària, ni molt menys, vull dir, eren dues coses a part. La primera citació que es té de la capella de Sant Romà, perquè encara no es coneixia com a Pietat, és del 1315, gràcies a un cap breu del castell de Vilaromà. Després ja la coneixem més, degut a que el 1401, el segle ja a principis del 15, doncs es produïen les visites pastorals, que no era res més que el bisbe de Girona enviava doncs, un pastor doncs, a fer la visita a diferents parròquies per veure doncs, com tenia organitzada l'església, doncs, quines capelles hi tenien al territori, doncs, diferent informació sobre la parròquia, que tenia la benentesa de posar-la per escrit. I afortunadament coneixem doncs, que la visita pastoral que va fer a l'església de Santa Eugènia de Vilaromà doncs, es va dedicar també a anar a les capelles foranes, que en deien ells. I ell documenta l'existència de la capella de Sant Esteve de la Fosca, la de Santa Maria de Belllloc i també la de Sant Romà, que llavors es deia així. I ell diu que textualment que era just a sota de la Belllloc i la qualifica de petita capella eremitana de Sant Romà. Pensem que, clar, aquell pla, si bé la vall de Belllloc encara hi havia gent vivint, aquell pla era un lloc bastant despoblat, perquè era un lloc bastant obert i bastant exposat.
Perquè com era la capella?
La capella sabem que gràcies a la visita pastoral, és que era una capelleta, un petit oratori, que escassament tenia, ja en el segle XVI, tenia dos altars. Tenia un altar dedicat a Sant Romà i un altre dedicat a Santa Maria de la Pietat. Vull dir, aquí ens trobem, aquests dos altars, a vegades ens trobem, és un fenomen conegut, a vegades una antiga capella, es dediquen a modificar-la i a introduir un nou culte. Estem parlant d'un espai molt reduït, escassament segurament alguna nau, amb dos altarets petits, però aquí tenim dues possibilitats: o bé que hi hagués una primera capella de Sant Romà molt senzilla i haguéssim modificat aquesta capella per fer-la de la Pietat, o bé que haguéssim tirat a terra la capella de Sant Romà per fer-ne una de nova, dita la de la Pietat, i que haguessin introduït el culte que ja tenien de Sant Romà. Per tant, aquí no ho sabem, és molt difícil de saber. Segurament aquesta capella al costat devia tenir alguna mena d'habitatge, perquè diuen que era una capella eremitana. Per tant, sabem i coneixem que ja al segle XVI tenia ermitans, que no necessàriament havien de ser capellans, ni molt menys. Hi havia alguns que eren seglars i altres que eren clergues. Per exemple, ja ha documentat un tal Damià Pasqual, que era un seglar que es dedicava a cuidar l'ermita o la capella, i segurament devia tenir algun hort al voltant i algun espai que devia cultivar per ús personal. Però de la mateixa manera també tenim documentat un tal Fra Dionís, que també va viure al segle XVI. Al segle XVII també tenim documentat que l'habitava un tal mossèn Rosselló. Per tant, veiem aquesta variabilitat en quant als ermitans que hi vivien, tant seglars com clergues. Malgrat ser un espai petit, sembla ser que la gent de la rodalia doncs no només hi anava a orar, sinó que també s'hi celebraven certs oficis o certes funcions religioses, o tenia una certa utilitat, no?, pastoral, diguem. I en el segle XVII hi ha documentats uns certs casaments, fins i tot dins de la capella, o fins i tot hi ha escriturats que hi havia enterraments. Per tant, ja suposo que en aquell espai d'arribat, que van d'arribar pel voltant, encara deu haver-hi la resta d'alguna tomba per allà sota. Mm-hmm. Bueno, sembla ser que a partir de llavors, del segle XVII, doncs la capella segueix un procés d'abandonament lògic en aquesta època, tenint en compte l'atracció que ja suposava Palamós, sobretot Palamós ha alliberat o amb major seguretat a la costa contra els pirates, i això ha provocat ja un abandonament ja progressiu de totes aquestes masies, aquestes cases que hi havia ja a la vall de la Belllloc.
Aquests frescos que feies referència abans eren l'element més rellevant, podríem dir l'element més valuós que tenia la capella?
Bueno, es guardava, en les fotografies es pot veure una part de la nau interior, segurament molt modificada per convertir-la en magatzem o casa, però, a veure, no eren uns frescos molt lluïts, però sí, eren els nostres frescos. A veure, és com un pare que té un fill lleig, a veure, tu te l'estimes perquè és el teu fill, no? Doncs nosaltres, en certa manera, doncs valorem aquestes pintures perquè eren uns frescos que havia a Palamós, i jo recordo que tènuament es veia l'imatge de Sant Romà davant de la figura de l'emperador, davant d'una figura així reial i envoltada d'una sèrie de gent. Això no va donar temps ni arrencar-ho, ni protegir-ho, ni res, va anar a terra.
La capella de la Pietat, doncs, va ser el que va ser, va fer la funció que va fer, però podia haver estat una altra cosa. Què va passar al 1616?
Mira, si un petit esdeveniment que va passar al 1616 hagués tirat endavant, segurament estaríem parlant d'una altra cosa, perquè justament aquell any va haver-hi un fet que podia haver canviat la seva història completament, i va ser l'intent de convertir la capella de la Pietat en un convent de frares franciscans. De fet, el dia de Reis de 1516, hi ha constància notarial que es van signar els pactes de construcció del convent que tenien de frares menors de la Pietat, aquí a Palamós, entre els jurats de Palamós, per un costat hi havia els representants de la capella, que ja dic que eren jurats de Palamós, hi havia els de Vilaromà, Vall-llobrega, els obrers de la capella també, i després hi havia dos frares, que eren Baldiri Fonoll i en Narcís Puig, que venien en representació dels seus superiors franciscans del convent de Barcelona. I bé, van signar un contracte en el qual doncs, havien d'edificar un monestir que en inici havia de ser per entre 4 o 6 frares que havien de fer estada continuada. Per tant, havien de residir allà, no era una cosa, un balneari, diguem, no allò d'ara vinc, ara no. No, no, allà havien de construir un monestir per frares allà. A canvi d'això, doncs, els obrers feien donació al convent de Sant Francesc de Barcelona, de la Capella de la Pietat i de Sant Romà, que en aquell temps tenia la doble advocació, on deia que donaven cases, edificis, patis, hort, vinya, dret i pertinences. És a dir, aquí també ens fem una mica l'idea, doncs, entorn de la capella, segurament devia haver-hi algun edifici annex perquè hi pogués viure a l'ermità, alguna mena de pati, també ens parla, d'un hort, alguna vinya, i drets i pertinences, ja, això ja és una altra història, devien ser una sèrie de censals, una sèrie de beneficis que tenien per altres terres o per gràcies a beneficiats de l'Església. Bueno, també, gràcies a aquest document, sabem que també es donava en aquests frares, els retaules que hi havien i ornaments litúrgics, previ inventari, això sí. És a dir, lògicament es feien inventari del que hi havia abans que arribessin ells, perquè lògicament no es tiressin enrere i s'emportessin tots els objectes de plata, els objectes litúrgics, i després deixessin allò a mitges. Però fixem-nos que també diu retaules, per tant segurament estem parlant d'una capella que devia tenir una taula a Sant Romà i un retaule a Nostra Senyora de la Pietat. Per tant, no sabem si eren retaules gòtics, si eren retaules molt lluïts o menys, però sí fa referència a això. A canvi d'això, els franciscans havien de construir cases i fer dormidor, no? Vull dir, no només havien de segurament restaurar o fer més bonica la capella, sinó que havien de construir un edifici monacal annexa. A canvi d'això, també es comprometien que el primer any, com a obligació, hi vindrien a residir 4 frares residents, mentre que el segon any, ja a partir d'aquí, n'hi hauria d'haver-ne 6 o més. Per tant, s'havia fet aquest contracte estipulant les dues parts, un el que donava a canvi d'uns serveis, no? Perquè això no deixava de ser un servei secular, els frares venien aquí a fer un servei per la gent que vivien allà o pels palamosins. Fins i tot, fixa't que també incloia aquest contracte el fet que estaven obligats a celebrar misses cada setmana entre 1 i 3, segon sigués 4 frares o n'hi havia 6. I també estipulava que havia d'haver-hi un frare que fos mestre en teologia per fer la prèdica als veïns, perquè es veu que la prèdica no la podia fer qualsevol, realment havies de ser mestre en teologia. I després també tenia l'obligació de confessar els feligresos. Per tant, era un contracte que a canvi d'unes terres o a canvi del dret de poder fer un monestir franciscà allà, doncs ells havien d'oferir un servei a la comunitat, com va passar després amb els agustins quan s'hi van establir, també es va fer un contracte bastant similar.
Sabem per què no es va fer el monestir finalment?
Doncs mira, curiosament hi ha el contracte però es desconeix completament, però a pesar d'això, a pesar de que això no va tirar endavant, la capella sempre va ser un lloc de devoció important. Fins i tot el 1428, quan va haver la separació, recordem que hi havia a Palamós hi havia la capella de Santa Maria, encara no era parròquia, i es van separar de la parròquia de Vilaromà per tenir una parròquia pròpia. Doncs quan va haver la separació de les dues parròquies, diguem, Sant Romà va quedar dins del terme de Santa Eugènia de Vilaromà. Però tot i així, al llarg dels anys, sobretot a partir del 16, els veïns de Palamós hi van anar de manera bastant devota i celebraven una processó cada any, el 8 de setembre, que era el dia de la festivitat de la Nativitat de Nostra Senyora dita Mare Déu de Setembre, o de la Pietat.
I escolta,
exacte, precisament allà anaven davant de l'esplanada que hi havia davant de la capella, que tenim allà el caminet, aquella esplanada que dona el Mas Vilanova de la Pietat, tota aquella esplanada s'omplia de gent i allà hi feien festa, ball, i fins i tot ja ha documentat, o ja el recorda la gent, que allà s'hi portava el primer raïm madur que es collia. Per tant, sí que era important, i era un rumiatge important. Recordem, també vam parlar en un programa anterior, que en un d'aquests rumiatges a la Capella de la Pietat, el 1628, van matar a les escales de Santa Eugènia el cavaller Pere Pau de Ribes, recordes, sí, amb un tret que li van fotre per darrere, quan precisament la processó d'aquesta que tornava de la Pietat de Palamós va passar per aquelles escales, que encara hi ha aquella mena de, anava a dir, una placa, no?, aquella pedra gravada amb aquella inscripció a les escales de Santa Eugènia de Vilaromà. Per tant, sí, sí, va ser important.
En el primer terç del segle XIX, la desamortització de Mendizábal suposa el principi de la fi de la Capella de la Pietat. Què passa a partir d'allà?
El 1835 hi ha la desamortització de la capella i aquest petit edifici doncs, passa a mans privades, al Mas Vilanova de la Pietat, que era just davant, i bueno, els propietaris d'allà van veure una bona oportunitat de, escolta, entre la casa de l'ermità i la capella l'acabem d'arreglar i fem una mena de petit magatzem, una petita casa de dues aigües, que encara són les fotos que tenim antigues, i bueno, i allà van començar a construir un magatzem i van posar-hi un celler i van construir, el que dèiem una mica la barema, i van construir-hi unes grans tines per emmagatzemar també bucois i allà durant molts anys s'hi va guardar vi, fins que clar, allò es va començar a abandonar i va quedar en estat ruïnós, les pintures, els frescos, els murs, era curiós veure com el vi s'emmagatzemava en aquelles sales amb aquells frescos de Sant Romà que en el seu temps havien ser lluïts, però amb el temps van anar perdent doncs, tota la pintura i només es veia una petita ombra d'on anaven les figures. Fins i tot jo recordo les fotos aquestes que vaig veure, que van ensenyar, doncs, veure com una gran caixa elèctrica doncs, enclastada a la paret, pam, tapant al mig aquests frescos, no? I és curiós i anecdòtic. Fins que això es va abandonar i després ja sabem la història com va acabar, la Hutchinson o va acabar adquirint, eren uns terrenys que ja pertanyien, si no recordo malament, a la Vinque, i van decidir traslladar-se allà, i sembla ser que una mala entesa entre el consistori municipal i els propietaris de la Hutchinson va acabar que un dia doncs, els bulldozers i tots aquestes màquines van passar pel damunt de la capella de la Pietat, destruint-la sense haver pogut rescatar ni protegir res. També pensem que això es va fer abans de l'any 93, que no hi havia encara la llei de patrimoni que hi ha actualment, que avui en dia no pots tocar res sense la supervisió abans prèvia de qualsevol especialista, però en aquell temps, doncs, escolta...
Sigui per aquest buit legal o pel que sigui, el cert és que de malentesos d'aquests, malauradament n'hi va haver masses al nostre municipi.
Exacte.
Gavi Martín, hem pogut conèixer avui una miqueta més la història de la Capella de la Pietat. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració.
Gràcies a vosaltres.